Bona tarda, senyores i senyors, com tots els dissabtes, benvinguts al Converses. Estem al restaurant de Neurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, aquest dissabte en companyia del Joan Maria Claveguera, que és professor universitari i també periodista. Bona tarda, Joan Maria.
Com estem? Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, d'ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
María Jesús Cañizares, de Crónica Global. Bona tarda, María Jesús.
Bona tarda.
I el Salvador Guillermo, director del Departament d'Estudis de Foment del Treball. Bona tarda, Salvador, benvingut també.
Bona tarda.
I el protagonista d'aquest dissabte, el Conversa, el senyor José María Gay de Liébana. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Carlos.
Ell és economista, professor universitari, advocat, i cada dia també els oients de la cadena COPE Catalunya i Andorra el poden escoltar entre 7:45 i 8:00, amb una, podríem dir, mini tertúlia que feu, entre vostè mateix, a vegades el Jorge Bustos, David Gistau, Pilar García de la Granja i Carlos Herrera, no?
Bé, gran Carlos, el gran Carlos.
I s'ho passa molt bé vostè allí, eh?
Jo m'ho passo bé. Bueno, jo estic una mica...
Posa
bé.
Ordre allí, eh? No, perquè tots són polítics, sí, menys vostè que és economista i té el cap ben amopulat.
No, estic escoltant, anar allà atentament i...
Bueno, però quan després... fica la falca allí al mig...
Sí, obre, no, el tema econòmic una miqueta, deixo que en política ells es barallin, però bé, però passem molt bé, jo crec que és una estona molt bona.
I funciona molt bé, eh?
I funciona bé.
Sí,
molt agradable. L'ambient és molt agradable
i als oients els agrada.
Sí,
dit,
sí,
eh?
sí, perquè bé. Jo crec que és una manera de començar el dia animada, divertida, estesa, també amb un cert entusiasme, clar. I bueno, i encantat de la vida, hombre.
Entusiasme raudales, com diu vostè.
Entusiasme
eh?
Raudales, sí, hombre, abrazos virtuales sí. Entusiasme raudales.
I gran, abrazos, i grande.
I grande, perquè sempre que hi ha una persona davant teu, que és una persona
escolti, una
grande,
cosa.
Com el Carles ara, grande, és a dir, grande.
Jo no soc res...
Jo soc petit.
Jo no soc res sense els meus col·laboradors, però aviam, jo li preguntava
Jo
li preguntava això del grande abraços virtuals perquè tinc uns estudiants en pràctiques a la ràdio i m'han dit, escolta, Losada, avui el senyor Gai de Liébana, pregunti-li d'on ve això de grande, entusiasmo raudales, com van néixer aquestes,
no,
aquestes
bueno,
formes?
El tema de grande és una cosa que jo he dit sempre, gairebé tota la meva vida, quan algú li tinc una apreci, li tinc una admiració, li tinc un respecte, tinc una amistat, i aleshores en lloc de dir-li fulano, que d'això, grande, fulano, grande, engano, i grande, doncs qualsevol amic meu, no, o grande és doncs a vegades la meva sogra també, vull dir grande, que li dic d'això, i ella es posa contenta, que té 92 anys, no? Per tant, diguem, grande és per mi una salutació molt carinyosa,
molt carinyosa
i entranyable. I aleshores entusiasme raudales és la manera d'afrontar els matins.
La vida, no?
I la vida, perquè vull dir, si no li poses entusiasme, només...
Malament,
però
no?
Això em rima amb abraços virtuals, perquè jo sempre també ho he dit, abraços virtuals, si amb algú no li puc donar una abraçada real, com no us puc donar a vosaltres, jo dic abraços virtuals, i aleshores, clar, però al dir abraços virtuals, li falta una mica de posar-li, diguem, vigor, i aquest vigor és entusiasme raudal, ja està, i aleshores
escolti,
amb aquesta il·lusió ens aixequem pels matins.
Persona positiva 100%, eh? Positiu com l'espanyol d'aquest any, eh?
Positiu
perquè vostè és un perico de dalt a baix, eh? De tota la vida.
És ser positiu, Carlos, i l'altre és ser optimista, jo sóc perico de tota la vida, però jo sóc positiu, és dir, optimista no, positiu, vull dir que veig les coses com són, i aquest any la lliga se'ns queda petita.
Tu us queda petita. Os vaig a salir.
Amb permís de
no, Girona. No, jo crec que
això
és poca
que
lliga.
Optimista, eh?
No, jo crec que és poca lliga, els ho dic sincerament.
Tot i la
per això hem tingut que afluixar una mica amb el
Girona.
A més, hem fet pàtria, jo vaig donar una conferència a Girona abans d'ahir, per
Sant
tant, a Sant Antoni de Calonge, i estaven molt contents, tots em van fer moltes abraçades, molt cordials i tal, no per la conferència, sinó pel resultat de l'U3. Per tant, ja està, ja tenim amics,
escolti,
ja hem fet pàtria.
Ara vostès ho han de rematar el dia 8 amb el Barça espanyol.
El dia 8 amb el Barça és un partit per nosaltres que és un partit entranyable amb el Barça, i a més és un partit que jo tinc molts amics al Barça i sé que serà un partit on el Barça en principi és el favorit, les coses són com són, però bueno, hem de jugar nosaltres amb il·lusió, i si nosaltres conquerim quelcom, doncs per mi serà important, vull dir, hombre, el que no podem fer és dir, escolta, ja està perdut, per nosaltres és el gran partit pel Barça, és un partit més, que és un derbi, però un derbi descafeinat els últims anys, i jo crec que per nosaltres és oportunitat d'or, com és el jugador de tenis que juga al sorteig i toca amb el Rafa Nadal, o amb el Roger Federer, o amb el Djokovic, no? És el moment de dir, escolta, tinc que treure el millor de mi per donar un pas cap endavant,
doncs,
i això és el que fem amb il·lusió, Carles.
Molt bé, escolti una cosa, ja, i tanco el capítol de futbol i ja parlem de temes dels que vostè ja entén molt més del futbol i tot. Veure l'Espanyol a Europa l'any que ve, escolti, seria una cosa brutal, no? Tornar a veure l'Espanyol a Europa i poder anar a Champions.
Seria,
ja seria el màxim, no?
Seria el màxim.
Perquè Europa ja hi està, va ser l'època sí, de Clemente, crec que era.
Sí, sí, jo en aquest aspecte sóc una persona...
Però ho veu possible, això?
Positiva, positiva, i, bueno, jo no sé si serà o no, però en qualsevol cas, el que ja he fet a la facultat és que l'any que ve no tindré classe ni dimarts ni dimecres perquè estaré viatjant per Europa, per tant, els dijous i divendres tindré la classe que no ha jugat a Champions.
Ja ho té previst, ja ho té previst.
Aquest és un dels objectius que es va marcar la presidència actual de l'Espanyol, no?
Que és el senyor Chen Chanxen, que és el poder estar a Europa i aleshores també aprofitar una mica el que seria la visibilitat del grup Rastar a Europa, tenint en compte que ara ha estat el senyor Xi Jinping aquí, que els xinesos tenen per Espanya una preferència especial i veuen que pot ser un soci comercial molt interessant, i aleshores aquí hi havia, diguem, una manera d'aterrar a Europa i de desembarcar a Europa, era venint a Espanya, i a partir d'aquí, amb un club espanyol que pogués jugar l'Europa League, ja no dic la Champions, però que d'aquesta forma anés sonant una mica aquest nom, i amb ell el que seria el grup Rastar, que a més de joguets electrònics, electrònica, vull dir que seria una bona introducció, en lloc de fer, per exemple, una campanya de màrqueting publicitària que li costés molts milions d'euros, no és el mateix impacte que està permanentment als mitjans de comunicació gràcies al futbol.
Molt bé. Bueno, qui vol començar a preguntar? Jo ja he fet la meva...
A mi m'agradaria començar per aquesta setmana que hem vist manifestacions de professors, de funcionaris, d'estudiants...
Al grano.
Llavors, sí. per als que som profanos en el tema econòmic, si les retallades a Catalunya no s'han recuperat encara, si hi ha un deute que es dispara i Catalunya és una potència econòmica, o sigui, no quadra, no? Per què estem així? O sigui, com hem arribat a estar com estem ara de tot el sector públic manifestant-se als carrers i amb aquest deute tan gran i a les retallades que no...
Bueno, de fet, jo diria que Maria Jesús no solament és Catalunya, sinó que també és tota Espanya. És a dir, tenim aquí una diferència important entre el que seria la gestió pública i la gestió privada. Jo crec que la gestió privada, ja estem aquí en un hotel i en una empresa que gestiona molt bé, i jo crec que hi ha molts exemples de bona gestió, però en canvi jo crec que el pitjoret, per dir-ho d'aquesta forma, de la societat va gestionar els diners públics, no? I aleshores, clar, com va el pitjoret, ens trobem amb el que ens trobem. Vull dir, en principi és autènticament incomprensible veure que aquests anys de recuperació econòmica que Espanya doncs, ha incrementat el seu deute públic, que aquí celebrem que hi ha una retallada de dèficit, celebrem que es perd menys diners, vull dir, algú impressionant, perquè has de celebrar que es guanyen diners, no que es perden menys diners, i aleshores Catalunya jo crec que no és l'excepció, però a Catalunya què passa? Doncs a Catalunya hi ha una despesa que aquesta despesa no és Madrid qui diu el que es té que fer, sinó que és la pròpia Catalunya, el govern de la Generalitat, sigui del color que sigui, el que diu com es gasten els diners. I aquí es va decidir retallar amb el que era despesa social, tenint en compte que la despesa social seria, en aquest cas, sanitat d'una banda, protecció social d'una altra, i després educació, i s'ha retallat amb el que seria aquests apartats per intensificar més la despesa amb el que seria el servei de deute, que el servei de deute és interessos del deute i devolució de deute que no s'està pagant com es tindria que pagar, i després el que són els serveis generals. I aleshores, bueno, i ara ens trobem amb un problema que jo l'estic vivint en primera persona, que és el tema de la sanitat pública, que són uns professionals abnegats, uns caps de sèrie impressionants, que estàvem comentant abans, mentre que estàvem aquí parlant, que la sanitat pública i el rànquing de competitivitat de la sanitat pública espanyola és la número 1 del món, la número 1 del món, i això és gràcies a el que tenim aquí, a la classe sanitària, als metges, les infermeres, investigadors, recerca, etc. I no es pot fer que tinguin unes retallades, i no es pot dir que hi ha que esperar 80 i pico de dies per un tema d'atenció mèdica perquè resulta que hi ha una persona que està fotuda i no es pot esperar 2 hores per fer-se una anàlisi com hi ha que esperar-se, i jo m'espero cada 2 setmanes, per tant, què vol dir? Que d'alguna manera doncs, es té que millorar això. El tema de professors, tenim aquí una figura, que és una figura híbrida que s'ha muntat, que és l'associat, que és una manera que la gent estigui donant classes que no respon a la realitat que hi hauria. Les taxes universitàries són les més cares d'Europa i els bombers són els que menys cobren en comparació amb altres coses. Per tant, què vol dir? Al final la gent es dona compte de dir, escolti, Madrid, escolti, també vostès són els que diuen que estem aquí o que estem allà. Per tant, ja està. Que després, a partir d'aquí, María Jesús, hi ha un problema, que és enraonar de finançament autonòmic. Segur que enraonarem de finançament autonòmic, i vull dir que es té que arreglar. Bueno, però això ja fa temps que es podria arreglar, perquè vull dir, és que això passa com les pensions, ens agafaran aquí el petardo, que ara ja només queden que 5.000 milions d'euros a la Guardiola de les Pensions.
Avui,
5.000 milions d'euros, ja només queden 5.000, però en préstecs, que ja portem 10.000, exacte. Vull
ens
dir
ha posat en un moment tants temes sobre la taula
no,
que jo
no,
sé,
no, no,
jo
no,
no sé.
Ha sigut la Maria Jesús, jo no, ha sigut ella. Ha sigut ella.
Ella ha posat l'ampro a vostè.
El senyor Eide Liebana, jo el veig amb una marxa extraordinària, no. La qual cosa celebro moltíssim. No s'ho pot arribar a imaginar.
Estic ensupit avui.
Perquè està, escolti, amb les piles carregades.
Perquè porto una setmana que ha sigut molt
bona. Ja ens agradaria a tots estar ensupit que està vostè.
No.
Hosti, si està ensupit. Continuant amb aquesta realitat, que és que sortim d'una setmana que hi ha hagut moltes reivindicacions, fins i tot hi ha gent que diu que, fora d'aquests col·lectius que demanen que se'ls retornin aquelles pagues extraordinàries que se li van retallar, hi ha altres sectors que diuen que és l'hora de que les empreses comencin a pujar els sous dels seus treballadors. Per tant, senyor Gai de Liebana, en quin moment estem? És a dir, quan es reivindica que s'apugin els sous és perquè algú considera que la crisi ha quedat enrere, no? Que estem en un moment de llum, de sortir d'aquesta crisi que ens ha afectat durant 6 o 7 o 8 anys. Quan hi ha d'altres economistes que ja vaticinen que en 3 o 4 anys entrarem en una altra crisi tan o més profunda que la passada. Posi'ns llum, sisplau, als profans de la macroeconomia, perquè realment al final els ciutadans no sabran realment on som. Estem en un punt de llum, sortim de la crisi, estem a punt d'entrar en un altre.
A l'any 2020, en principi, hi ha venciments de deute mundial bastant important, i aleshores serà un any dolent perquè, a més, ja s'hauran retirat per complir els estímuls monetaris, la política monetària ultraexpansiva, tant de la Reserva Federal com del Banc Central Europeu, i els tipus d'interès ja començaran a estar, diguem que, normalitzats. Per tant, l'any 2020 serà una mica un any difícil pels venciments de deute. Per pagar el deute tindré que vendre actius, i aleshores hi haurà el que és una mica l'efecto derribo, que també alguns diem que és l'efecto coyote, no? El correcaminos pam i el coyote que cau al buit, i per tant això ho va dir el Bernanke, ben Bernanke, seria en principi a l'any 2020. Jo crec que no hem sortit de la crisi, jo crec que la crisi ha vingut per quedar-se i que estem en un escenari, diguem, una mica contractiu, és a dir, que les coses ja són ara diferents a el que eren abans, i per tant vull dir que aquella alegria que hi havia en general s'ha perdut una mica, i la prova la tenim amb el low cost, no? El dia d'avui, per exemple, jo vull recordar que no hi ha cap companyia aèria europea d'una certa prestància que voli cap a Espanya. Per exemple, a Madrid Air France ja no fa el vol, que era Madrid-París, ara el fa JOM, que és la low cost. D'Air France. Per tant, vol dir que d'alguna manera ens falta una mica de caché en aquest sentit. I després, amb l'altre aspecte dels sous, efectivament jo crec que hi ha una millora, però jo que veig balanços i comptes de resultats tinc que dir que hi ha una miqueta de millora d'aquest any respecte a l'any passat i una miqueta de millora de l'any passat respecte a l'anterior, però una miqueta de millora. Ara bé, el tema, si algú no està d'acord, i ho dic jocosament, amb el tema dels sous, que treballa a Mercadona, que han augmentat el 15% el sou a tots els treballadors. Per tant, vol dir que en aquest cas hi ha empreses que diuen, escolta, nosaltres paguem i nosaltres augmentem el 15% del sou i a més posem una limitació de les hores extraordinàries. Mercadona és una empresa que va marcant estil, que va marcant el pas, que és una bona referència i, bueno, i que fa una aposta seriosa pel tema de la despesa de personal, i les empreses que poden i que entren dintre dels seus marges fan el que poden per incrementar els sous. Però també hi ha una qüestió clara, el sou no solament es té que incrementar per llei sinó per productivitat. I aleshores què passa? Que quan veiem la productivitat de Mercadona al sector de la distribució alimentària és l'empresa que té, i ho dic d'aquesta manera, la productivitat més elevada del món mundial. Quan dic del món mundial és que està per sobre de la productivitat del grup Carrefour i de grups que són internacionals. I aleshores que han fet, han aconseguit un model que és un model de triomf, d'èxit i tal. I en aquests moments entra en una fase d'expansió de dir, obriré 4 noves plantes a Portugal, i sobre la marxa el seu president diu 4? No, 10. I posem 10 en marxa. Quin deute té amb els bancs? 0 euros. No té ni un sol euro de deute. I el compte de resultats, a més, aguanta tota la renovació de totes les instal·lacions amb l'adequació al nou model. Per tant, què vol dir? Productivitat ben entesa, empresa ben gestionada, plantilla productiva, es poden augmentar els sous.
Però si vale, vostè, no. si vostè diu
perdó.
que encara no hem sortit de la crisi i alguns economistes vaticinen que n'hi ha una a tocar, per tant anem a pitjor.
Clar,
el futur és,
com,
és negre.
És com els clubs, els equips de primera divisió, doncs que veus que va la batacada, baixes a la setzena posició, hombre, hem fet aquí, no, mira, hem empatat amb el Getafe, hem empatat amb... i després ve la... Vull dir, continuaves estant allà, per tant vol dir, clar, per què vindrà aquesta nova crisi? És a dir, una nova crisi que serà crisi petita, crisi gran, recessió, però per què vindrà? Per culpa de l'endeutament. Hem de tenir en compte que l'endeutament des de l'any 2007-2008 ençà mundial s'ha incrementat amb un 60% i que al dia d'avui el deute mundial incloent entitats financeres, tot el que es deu, són 216,7 bilions d'euros. 216,7 bilions d'euros. Per tant, és el que deu tot el món. I tot aquest deute es té que pagar. I aleshores la pregunta és quan es tindrà que pagar.
I com es paga? La
gent no té cultura de pagar i per tant vol dir doncs, que al final, escolta, ens vendran aquí a precio del quilo d'esclavo. Vull dir que, escolta, anirem aquí, l'altre dia jo vaig dir al Cázar de Toledo, a Toledo, la Sagrada Família aquí. Vull dir que, escolta, no, hem de ser conscients de que hi ha molt deute i que no es podrà pagar aquest deute.
Valero, ara sí,
parlant de mercats. Ara estem en els darrers, bueno, el 2018 ha tornat la volatilitat, no? Amb molta força, no? Al principi de l'any i ara al darrer trimestre, no? I bé, sembla que s'estigui anticipant una mica la ralentització que vostè ja acaba de pronosticar per l'any 2020, no? No vol dir que sigui aquesta reacció dels mercats, aquesta davallada, tothom que està mirant els seus plans de pensions o els seus fons d'inversió que està cap avall, no és una reacció massa excessiva, tenint en compte que el món continua creixent per sobre de la mitja històrica, perquè sembla que és el 3,4% la històrica, i ara els pronòstics són de que enguany i l'any que ve serà el 3,7% el creixement del món. Llavors, a on se'n va el creixement del món?
Ara, aquest creixement del món està repartit entre el que seria les economies avançades i les economies emergents. Les economies avançades comencen a fer figa. Quan dic figa vol dir que el creixement ara en aquests moments estem amb el 2, algo, però l'any que ve ja serà del 2 i l'altre serà per sota del 2 i bastant per sota del 2, i aleshores mentrestant les economies emergents estan pedalejant amb una certa força i estan creixent el 4,7, el 4,8. Hi ha un tema també que hi ha hagut durant aquests anys, diguem, unes condicions que han sigut molt laxes en quant a tipus d'interès, per exemple, i els diners s'han refugiat amb el que era la renda variable, fonamentalment. Aquesta renda variable, als Estats Units de Nord-Amèrica, s'ha concentrat en el que són expectatives, fonamentalment, i aleshores és quan les tecnològiques, perquè, per exemple, i faig aquí un petit parèntesi, Amazon va guanyar l'any passat, el 2017, 3.033 milions de dòlars, i en canvi Inditex va guanyar 3.300 milions d'euros, per tant vol dir guanya més diners Inditex que Amazon, i en canvi Amazon va arribar al mes d'octubre o a setembre a capitalitzar més d'un bilió de dòlars, i en canvi Inditex té una capitalització de 110.000 milions d'euros. Aleshores, què vol dir? Que les tecnològiques són les que s'han convertit en el que és l'objecte del deseo a nivell d'inversió, però més que per resultats, d'alguna forma, per perspectives. I aleshores ara, quan s'ha vist doncs, que Apple retallava alguna comanda amb Foxconn, que és el seu proveïdor, han dit, escolta, compta amb el que pot passar a nivell de vendes. I aleshores què vol dir? Apple té un balanç impecable, bon, impecable a nivell de cash i d'actius, no? Però aleshores diuen, escolta, què és el que pot passar? I comença una mica a córrer la por amb el sentit de dir, ei, 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 compte. I aleshores diem, escolta, hi ha unes valoracions que són excelses. Aquestes valoracions que estan pel pels núvols, també hem de pensar que igual hi ha aquí una alegria que no correspon a la realitat. I en un moment donat, quan es comença a veure com està la situació, és quan es reajusten una mica els preus, i les tecnològiques han perdut des del mes d'agost fins al dia d'avui de capitalització bursàtil $1 billion. És a dir, que estem enraonant que, per exemple, una empresa com Amazon ha perdut des de l'1 d'octubre fins al dia d'avui més de 240.000 milions de dòlars, i la pròpia Apple també ha perdut. Per tant, què vol dir? Que comença a veure aquí un cert temor, i aleshores ja ho lliguem amb el que deia el Joan Maria, amb el sentit de lo que pot passar, de lo que pot passar a l'any 2020, i aleshores diu ui, 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 compte aquí que això està massa calent. Total, que jo desinverteixo, surto de... i què és el que faig? Clar, la gent sempre, com la meva dona, fa dies que li dic, escolta, agafa dinerets i posa'ls amb diners a la llibreteta de la caixa, i em diuen la meva dona, no, els fondos de la llibreteta de la caixa, els fondos, a la llibreteta de la caixa, perquè el dia d'avui la reserva natural té que ser diners, perquè ara hem d'esperar a veure què passa, i sobretot què passarà amb la renda fixa, i al final els espanyols amb què acabem invertint?
Totxo.
No, amb els totxos, totxos, vull dir, l'economia del totxo.
Ara, parlava del 2020, perdoni que torni sí, al home. Tema local, la Generalitat vol sortir una altra vegada als mercats financers.
Ningú li deixarà diners.
Això, què pensa?
Maria, no, Jesús, impossible. Ningú li deixarà diners, perquè vull dir, a més, amb els gestors que hi ha i amb els gestors que hi ha hagut, vull dir, qui li deixarà diners? O sigui, la pregunta és, sortirà als mercats? I els mercats qui són, Maria Jesús? Maria Jesús, el Carlos, el José Ramón, tots nosaltres, no? I aleshores hi ha una pregunta, i jo posaré diners amb la Generalitat? El risc de que jo cobri, de que em tornin els diners, és molt elevat. Per tant, si em donen un 12% d'interès, segurament sí.
Bueno, Salvador, jo crec que és un tema de prima de risc, també ho tenen altres comunitats autònomes, pot ser que aquí sigui algú més elevat, perquè el nivell d'endeutament som sí. més elevat. Però bueno, bueno, no, volia canviar de tema.
A veure, he dit el 10% per dir una cosa, el 15% potser sí que posaria diners.
Bueno, vem que la prima de risc podia ser substancial, com ho és a Itàlia. Com ho és a Itàlia.
En aquests moments ja és perillós això, perquè ens afectaria.
Jo volia preguntar una altra cosa. Has parlat productivitat, no es pot pujar salaris si no es puja productivitat. Per tant, si algú vol pujar salaris, l'única forma és pujar productivitat. Com pugem productivitat? Doncs bàsicament un dels elements que ha possibilitat és les reformes estructurals. Hem vist la reforma del mercat de treball, la reforma del sistema financer, la reforma, diguéssim, també una part de l'administració pública, tot i que encara queda recorregut. Però les reformes estructurals hem vist que és difícil de fer si no hi ha un poder polític potent darrere. I jo el que veig a Europa és que cada vegada hi ha menys poder polític i cada vegada hi ha més populisme. I el populisme és aquell que et diu solucions miraculoses, que semblen fàcils, que enreden, com enreden els xarlatans, i que no solucionen la qüestió. Ara tenim el tema del Brexit, aquells que defensaven que vivien millor s'estan tots amagats, ja no saben on estan, i per tant cada vegada més em dona la sensació de que som menys responsables de les coses que s'han de fer i més de solucions fàcils que no hi són. No sé si comparteixes una mica d'això i com veus si el repte de que Europa continuï pues aquest creixement sense la dormidera que és la política monetària, perquè ha estat, diguéssim, el mecanisme que ha ajudat a que la crisi no es noti tant, però que ja està esgotada, que és el que ens permet, si hi hagués alguna crisi, per a poder apaivagar-la.
Jo començo pel final per lligar amb la part prèvia. Si començo pel final, jo tinc que dir que em dona una certa por la retirada dels estímuls monetaris per part del Banc Central Europeu, perquè això és com el malalt que està vivint amb respiració assistida i que amb les bombolles, i ara li traurem la respiració assistida i les bombolles, no? I aleshores jo no sé si aquest malalt continuarà caminant tranquil·lament pel passadís a l'hospital o realment doncs es caurà, no? Això és una mica el que em dona por. Em dona por que al moment que ja sabem que efectivament es comencen a retirar estímuls monetaris a partir del dia 1 de gener, gener del 2019, veiem com el creixement del PIB cada cop és més raquític a Europa, i a més que tenim un motor com és el motor d'Alemanya, que aquest motor d'Alemanya comença a fer una miqueta figa. Això ja em preocupa una miqueta. Em preocupa molt també la cohesió d'Europa, i em preocupa més quan el Brexit, de moment, salvo que es pugui remediar a l'últim minut, però sembla que ja és la solució definitiva, i això implica que jo ara m'aixecaré de la taula un moment per anar al servei amb el vostre permís, i aleshores automàticament, doncs, quan jo me'n vagi al servei, al cap d'un minutet algú també tindrà ganes d'anar al servei i serà el segon que surti, i potser després un altre també s'aixecarà i anirà al servei, i per tant vol dir que el moment que un agafa la sortida del Brexit és probable, doncs, que vingui un altre país que no sé quin serà i dirà que me'n vull anar. I aleshores lligo amb el que és aquestes onades populistes extremistes que hi ha a Europa, que les tenim a Itàlia, que les tenim a Espanya, que les podem tenir a Alemanya, que les podem tenir a Suècia, que poden estar a Holanda, que poden estar a França, i que en definitiva és el moviment de resposta iconoclasta davant de dir, escolti, nosaltres aquí veiem que aquesta Europa no tira. I aleshores aquesta Europa és una Europa que és el mateix que li passa a Espanya també des del meu punt de vista, que en lloc de jo agafo i em poso el cinturó de seguretat i em poso el cotxe, i jo quan em poso el cotxe miro cap endavant. Jo sempre vaig amb el cotxe mirant cap endavant. Però jo dono per sentat que els retrovisors funcionen, i ja dono per sentat que els que van amb mi al cotxe es porten bé i estan lligats. Si jo resulta que tinc que començar a veure si estan lligats, si el nano es mou, si la nena queda això, si tal, que l'un discuteix i tal, i que el retrovisor no va bé, jo no puc mirar cap endavant. Europa té un problema d'habitacle, i per tant vol dir que com aquest habitacle és un merder, no podem anar cap endavant. Però clar, tot això, hem tingut uns guàrdies que ens han dit, escolti, vagi passant per aquí, no es preocupi, no es preocupi, que és la política monetària ultraexpansiva del Banc Central Europeu i d'en Mario Draghi. Però ara hi ha aquests guàrdies, diuen, no, ara ja la circulació està restringida. Ai, mare de Déu, què passarà com a Madrid Centro, Madrid Capital, Madrid Caos. Carmena, o Barcelona amb el carril bici? Ojo, això és el que a mi em dona por, vull dir que és el que... Estem d'acord,
Escolteu el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, amb el Joan Maria Claveguera, el Salvador Guillermo, María Jesús Cañizares, el Juan Carlos Valero, el convidat d'avui, el professor José María Gay de Liébana. El Joan Maria volia preguntar, jo també, però bueno, vinga, endavant.
Gràcies, gràcies, Carles, gràcies. Sí, el senyor Gay de Liébana ha parlat del Brexit. Jo m'agradaria que el Brexit fos evitable, però em dona la impressió que no ho serà. La primera ministra britànica, Theresa May, ja ha reconegut que tindrà conseqüències força negatives per a la Gran Bretanya. La pregunta és quines conseqüències tindrà per a Europa i per a l'economia més pròxima a nosaltres, per a l'espanyola i per la catalana, sobretot en un món tan competitiu com el que tenim, no? que l'economia europea lluita en aquests moments contra l'americana i contra l'asiàtica.
Hombre, jo crec que la primera conseqüència que pot tenir el Brexit, aquest Brexit que hem de veure si serà un Brexit hard o un Brexit soft, vull dir, o un Brexit normalet, no sabem aquí com acabarà la història, pot ser que el Pep Guardiola torni a entrenar a Catalunya. Vull dir, aquesta pot ser una conseqüència del Brexit, perquè evidentment hi haurà una restricció dels jugadors que no són britànics a poder estar allà, i segurament tornarem aquí a tenir el Pep Guardiola, futbolistes, el Mauricio Pochettino, el Rafa Benítez i companyia, perquè vull dir, escolti, vostè no pot continuar per aquí. Això vol dir que és...
I jugadors,
67 jugadors ja en espanyols que estan pel futbol anglès.
I fora de futbolistes, infermeres,
i infermeres, professionals, clar,
que n'hi ha molts.
Jo, el problema serà pel sistema sanitari. El problema serà pel sistema sanitari britànic.
I estan manca. Molts valorats els sanitaris nostres, estan molt valorats enllà, que lliga amb el que dèiem abans. Aleshores, clar, jo poso aquest exemple perquè a vegades Sant Raonant de futbol és quan la gent entén més les coses, però això vol dir que aquests senyors es vendran les seves cases que tenen allà a Regne Unit, i això explicarà una mica que hi haurà un procés de tornar cap a Europa, d'anar-se'n de Regne Unit, i hi haurà una caiguda del que serien els preus immobiliaris allà. Però a més, què passa? Que com s'aniran el que són entitats financeres i empreses de referència que estiguin en aquest mercat per poder operar a Europa, vol dir que hi haurà una caiguda en general de l'habitatge, del flux financer, de les inversions financeres, i teòricament vindria cap aquí. Qui s'ho ha rescaldat? Jo crec que no és bona una ruptura ni per ells ni per nosaltres. Vull dir que jo crec que en aquest cas l'equació d'Europa és bastant important. Conseqüències directes per a Espanya. Hombre, jo diria que una primera conseqüència pot ser que, en broma, a Espanya hi ha molts racons, fonamentalment de la part mediterrània, de les illes, fins i tot de Canàries, també Andalusia, hi ha una població important de britànics. Aquests britànics estan aquí per les condicions de ser ciutadans europeus, i aleshores hi ha un tema, per exemple, entre altres, que és el de sanitat, que també els afecta, i no tindran dret ara a aquesta sanitat. A més, es va molt bé cobrar amb el que és el llibre i gastar aquí, però en principi la conversió euro-llibre cada cop serà més justeta i potser fins i tot l'euro passarà per sobre. Hi haurà una afluixada per el que seria l'economia britànica. Com ens afecta el tema del turisme és important. Ens afecta a nosaltres a les exportacions de productes cap allà. I després ens afecta també perquè hi ha grans empreses que tenen interessos estratègics al Regne Unit. Per exemple, una d'elles seria Ferrovial, l'altra seria IAG, evidentment, però vull dir grans empreses que a la seva vegada tenen o donen feina a el que seria empreses mitjanes, petites, de serveis que es poden fer, i evidentment això ens afectaria. I en aquí ens afectaria molt amb el sector turístic, i de fet ja ens ha afectat, ens ha començat a afectar, perquè a més en aquí nosaltres som vulnerables turísticament per dues qüestions. Primer, pel turisme prestat, que és aquest que ja ens ha començat a deixar, com el desodorant, que ja torna a anar cap a aquells països que tallaven els caps i amatrallaven a la gent quan estava a la platja prenent el sol, i després, en segon lloc, perquè hi ha un encariment de l'euro respecte a la lliure, i perquè ja Espanya no estarà, o Regne Unit no estarà a lo que és la Unió Europea. Per tant, això jo crec que ens pot passar una mica de factura. I després, a nivell d'inversió immobiliària, fonamentalment amb els llocs de la costa, perquè hi ha molta operació que és britànica el que compra, per exemple, doncs, a Andalusia, també a Llevant i a les Balears, també però hi ha molt britànic.
Sobretot a Andalusia, i si no recordo malament, és el primer, a Espanya és el primer país de destinació.
Sí, o sigui, la principal font.
A Catalunya no, que són els francesos, sí. Però...
La principal font emissora de turisme és el Regne Unit.
I sobre el tema del Brexit, també es parlava que els centres financers que estaven a Londres, sobretot...
L'hem cagat, Carles. Aquest és un tema que jo volia comentar, que era el tema de la productivitat.
Se'ns ha escapat, o què?
Totalment. No hem sapigut fer. Per què? Perquè tenim uns governants que són uns petardos, perquè aquesta és l'explicació. Perquè quan tens uns governants que estan enraonant de pujar els impostos, de posar una tassa, d'atacar les empreses, d'atacar el capital, d'impost de transaccions financeres, etc. Què passa a la tassa Google? Que d'això s'espanten les empreses, s'espanten i diuen, escolta, aquest país no anem, però és cada mes, mentre que tots els països d'Europa, que són els avançats, estan rebaixant l'impost sobre societats, estan rebaixant la tributació de l'IRPF a rendes altes, en aquí estem fent justament tot el contrari, i hem perdut una oportunitat única, i ha passat el que jo vaig dir el dia 24 de juny de fa dos anys, que jo vaig dir, i s'aniran cap a Dublín. I cap on han anat? Cap a Dublín, perquè Dublín està a 50 minuts, a Dublín li donen facilitats, tota l'operativa del món, pocs impostos, i si no se'n van a Frankfurt o se'n van cap a París, per exemple, perquè rebaixen els impostos, i nosaltres ens quedem despenjats, i hem perdut l'Agència Europea del Medicament. Nosaltres hem perdut la possible localització aquí d'empreses bones, és a dir, aquí a Espanya i Catalunya l'han pifiat totalment. Això és culpa, en definitiva, de l'hàbitat, diguem, hostil que s'està creant en contra de les empreses. Era, perdó, jo la pregunta no l'has arribat a culminar per culpa
meva. Perdona. Tot el que es parlava del sistema financer que hi havia a la City a Londres podia venir cap a Madrid o cap a Barcelona, i al final ha quedat en no res. Vull dir, tan malament s'ha gestionat tot plegat.
Molt malament, i amb això hi ha una altra qüestió. Sempre és molt interessant que una comunitat autònoma...
D'això no se'n debat, és un gran problema.
No es debat, perquè l'important era allò de Gibraltar, que jo ara m'he enterat que allò de Gibraltar, que encara no sé el que ha passat ja amb Gibraltar,
no
vull dir, perquè
no
una setmana
ningú.
Ha quedat igual. Enraonant de Gibraltar...
Però Gibraltar no ens el tornaran pas mai.
Però ara vaig... Ara vaig a l'assumpte. Nosaltres teníem una oportunitat històrica, Carlos, per tenir aquí el que eren empreses aquestes que estaven radicades allà. I ara ve...
Frankfurt,
exacte. I ara ve l'altra qüestió. Si tu a la teva comunitat autònoma no tens un club a primera divisió, digue'm el rànquing de comunitats autònomes. I jo et diré, hi ha una comunitat autònoma fabulosa, Madrid, que és a Extremadura i Cantàbria. Molt bé, però és que a Cantàbria no té cap equip a la primera divisió i a Extremadura tampoc. Per tant, si algú li pregunto comunitats autònomes, em dirà automàticament la Canàries, per cert, Canàries... Que... Ah, sí, Canàries, sí, sí, ja sé on està. Molt bé, ara no té cap equip a primera divisió. Què vol dir? Que tu has de tenir equips de la primera divisió. Nosaltres a Espanya no tenim cap empresa d'aquestes que vingui cap aquí, amb la qual cosa que vol dir que deixem d'estar a la primera divisió de la Lliga Europea, i per tant estarà França, estarà Alemanya, estarà Irlanda, estarà Amsterdam o Països Baixos, i nosaltres ens quedem a segona divisió.
Valero, vinga.
Sí, bueno, avui...
Bon símil futbolístic,
sí,
no?
Sí, 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 no, està molt ben posat.
No,
sí.
Molt ben posat, vull dir, s'entén, sí, sí, perfectament. O estàs o no estàs al top 10? I el
o és clar, ja exemple. Està. Clar, sí,
o
sí.
Vols estar-hi o no vols estar-hi?
Clar.
Bueno, perquè si vols estar-hi també tens unes obligacions.
O el més lamentable és que pots estar-hi i renuncies a estar-hi.
No, necessites un bon entrenador.
Si tu vols estar-hi, necessites unes condicions, és a dir... No se te pot ocórrer que la solució de tot és que en els últims anys pujant impostos s'arregli tot.
La crítica va dirigida molt directament cap al govern del Partit Popular.
Bueno, el govern del Partit Popular i el govern català també, perquè vull dir que aquí han fet mèrits, per exemple, que tinguéssim l'Agència Europea del Medicament, tornaríem a tenir companyies aèries que serien de bandera, que vindrien cap aquí, es pagarien pels lloguers d'aquí una barbaritat, tindríem col·legis internacionals que estarien a tope, tindríem aquí normalment el que menys guanya de l'ordre d'uns 8.000 o 9.000 euros de sou mitjà, i tindríem aquí fundamentalment el que seria aquest hotel, els altres hotels que estan a Barcelona, una activitat permanent del que seran els lobbies, la indústria farmacèutica, la indústria mèdica, la investigació, hagués sigut una empenta tremenda per la sanitat catalana, i ara aquí en definitiva ha sigut la ciutat de Barcelona i el govern de la Generalitat i els polítics nostres que no han volgut tenir l'Agència Europea del Medicament. Per tant, més mal per aquesta terra que el que han fet aquesta gent no es pot fer, i més mal del que fan per Espanya els que governen i els polítics actuals amb el tema de tassa Google, la tassa Google que al final ha marcat el senyor Donald Trump, ara agafarà amb el Pedro Sánchez, si el veu per allà pol·lulant el G20, i li dirà, tu, ven aquí, tu, què
haces? O saques la tassa Google?
La tassa Google, os decapito, i tal, aceituna negra, ja nada, ja oliva negra, entrant a Califòrnia, ni a Estats Units, ja els aranzels que han posat són impossibles. Per tant, què vol dir? Compte, perquè el poder del món són les tecnològiques, i aquestes tecnològiques estan ara totalment en contra nostra.
Valero, ara sí, vinga.
Sí, bueno, som dissabte, dia 1.
Sí, dissabte, dia 1 de desembre.
Sí, de desembre.
I demà hi ha eleccions a
Andalusia.
I bé, vostè és economista, però clar, com que...
Ara en període de reflexió.
És un gran observador, però sí, però aquí a Catalunya no votem.
Però s'han celebrat aquí.
Són Andalusia, però no ho sé.
Només s'han renovat a Catalunya, no?
Sí, sí, per això jo li volia preguntar... com ha vist la campanya des del seu observatori, també participant en la COPE, jo a tota Espanya, i quin pronòstic fa de resultat demà?
Hombre, el que sí sé és que la Susana Díaz no ha tingut 10 minuts en els últims dies per poder estar amb el Carlos Herrera i estar a la cadena COPE. Per tant, a mi m'ha sorprès que la Susana Díaz, precisament el que és en aquest cas el programa més escoltat d'Andalusia i a la cadena més escoltada d'Andalusia, que no li hagi dedicat 10 minuts. No? Però, diguem, a veure, aquesta és una lectura una mica del contrasentit de la política, perquè segurament el que tenen que fer els polítics és, a veure, no es tracta de que tu estiguis amb aquest periodista o amb l'altre, és una manera d'arribar a la teva gent, no? Com per exemple els futbolistes tenen que arribar a la gent a través dels mitjans de comunicació, per tant li tens que posar simpatia. Jo crec que és el mateix de sempre. Jo he vist algun dels debats, he vist un rato del debat, i era el típic debat que el veia autènticament estereotipado, buit, sense caràcter, i a més que jo faig una lectura, que és una lectura molt meva en aquest sentit, però que anava extrapolant mentre que ho veia. Jo normalment quan veig la televisió és a la cuina de casa sopant sol, perquè ja tots han sopat a casa i jo sopo sempre sol a la cuina, i aleshores és un moment de concentració, no? I veia jo i deia, bueno, aquest és el bioreflexe del que és el nivell polític que nosaltres tenim aquí, no? I aleshores jo pensava realment a quin d'aquests jo li compraria quelcom. Jo no li compraria res a cap d'ells, no? Però si miro el que seria un estadi superior, em trobo exactament igual. I aleshores, clar, jo crec que ara tenim un problema aquí de qui ven el que seria aquest país, no? I de com ho ven. I crec que estem totalment una mica desajustats i desfasats en aquest sentit. Per tant, vol dir que crec que cal que tinguem polítics més de talla, més de garra, més de nervi, i no tenir aquesta talla política que actualment tenim, que em sembla baixa. I per tant,
no, no ha volgut mai dedicar-se a la política?
Ho dic, mai, mai,
no,
mai.
No, ho dic,
no, 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 no.
Una persona, no, sí. Una persona em va dir, sí, en lloc del Manel Valls, un sí, bon candidat per fer una candidatura transversal i sí, tal, o hagués estat el senyor Gai de Líbano.
Ostres, m'ho van dir fa poc. Carai, doncs una salutació molt cordial, i moltes gràcies, i moltes gràcies que d'això...
I tant, no, gust, no, de saber-ho. No, i tant, sí, de gust de saber-ho.
No, no, exacte, no, vull dir que jo he tingut... no, he tingut alguna proposició, algun moment, no ara, perquè ja saben que no, i jo hi he enraonat i tinc bona relació, i fins i tot a nivell personal, amb alguns dels líders polítics, que, i amb algun president de govern, i amb el president del govern, no? Però, vull dir, però ja està, vull dir, no, jo no, no m'interessa, perquè jo crec primer que per ser polític a Espanya, jo posaria un llistó que seria tenir per lo menys 65 anys i tenir un doctorat i tenir 30 anys de cotització a la Seguretat Social al sector privat i haver obtingut un càrrec directiu de certa importància i aleshores tenir molts calés, no?
N'hi hauria pocs, dels actuals n'hi hauria molt pocs.
No, exacte, per això, i aleshores és el que fan als Estats Units, que el més jovenet, el secretari d'estat més jovenet té 74 o 75 anys i el més habitual té 82, que és el president d'Exxon, el president de Goldman Sachs. Bueno, ho dic perquè aleshores arribes amb un bagatge que dius, aquesta persona és impecable, però a més vull dir no em fotrà res, sinó que a més el que farà serà aportar tot el que sap cap al país, no? Jo crec que aquest seria l'important. I jo crec que ara tenim una manca de polítics de talla. Això em
escolti,
preocupa.
Com, com... No ha fet el pronòstic de la, del resultat de demà de les eleccions i de pactes?
Hombre, guanyarà segurament, jo imagino que guanyarà el Partit Socialista, perquè avui dia Andalusia continua exactament igual.
Per governar.
I seria curiós perquè serien 40 anys.
Què vol dir que Andalusia continua exactament igual?
Jo crec que Andalusia continua exactament igual a nivell polític, la, tothom, la gent... No, 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 un moment, a nivell econòmic, Andalusia, hi ha dos Andalusies, jo tinc la sort de conèixer l'Andalusia que tira. Hi ha una Andalusia que és Màlaga, que Màlaga és un coet impressionant, i tecnològicament, a més, amb un alcalde que porta ja més de 20 anys, que és un fenomen impressionant, però, a més, hi ha una Andalusia profunda, que és la del tema, diguem, de la, de lo que seria la indústria agroalimentària, que s'ha juntat una generació, que és la dels veteranos, amb una altra generació, que és la dels nanos joves, i que han unit lo que és pares i fills a seva força i han aconseguit entrar al món, exportar a Regne Unit, a Estats Units, a Xina, i escolta, i amb el tema online, que realment jo em quedo impressionat quan conec a famílies aquestes que m'expliquen...
Els invernaderos d'Almeria em diuen que és el que dona
Almeria, Almeria és impressionant, però Huelva és impressionant, però vull dir és que la indústria agroalimentària és brutal, però és una referència a nivell europeu.
Escolti, tornem a Catalunya, Barcelona, la Barcelona de l'Ada Colau. Com la veu vostè?
Molt malament.
La veu fosca.
Molt malament, la veig.
Necessita una revolcada d'alta baixa.
Total, totalment. Jo veig una Barcelona que s'està quedant fora de joc totalment, una Barcelona que està perdent caché, categoria, una Barcelona que, a més, les retallades venen a nivell de carril de cotxe, vull dir, ara compta per segons quin carrer vas, perquè igual resulta, jo avui quan he baixat cap aquí, ara tenia que anar patint, perquè, a més, hi havia pocs carrils i, a més, són més estrets, i, a més, vull dir, hi ha una senyora que anava davant meu, no perquè sigui senyora, però anava amb un cotxe d'aquests una mica gran, tot terreny, i no s'atrevia a adelantar el bus, que d'això i tal, fins que li he començat a tocar la bocina, perquè la senyora anava, perquè ara els carrils són molt estrets,
sí,
no?
Sí, 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 sí.
I aleshores, que d'això, i a més tens les motos en contra,
i
a més...
I el patinet, i la bici,
i el carril bici, i hi ha carrers com per jo, on vinc jo, que no hi ha bicis, i hi ha carril bici, i autènticament brutal.
No, però jo veig una Barcelona... La senyora Colau diu, hi ha zones que no... hi ha carril bici, no hi ha bicis perquè la gent que viu en aquella zona no està acostumada a anar amb bici.
Perdut,
ja s'acostumarà.
Però estem perdent catxers, i Barcelona és una ciutat...
I és fosca, a més a més. Ara que ve Nadal, jo la veig fosca, la ciutat
sí,
de Barcelona.
Sí, sí, sí.
Però
jo... No,
sí,
però
sí,
la
sí.
Veig...
Però home, per Nadal
jo,
Carlos, hi havia alegria.
Carlos, jo la veig fosc. Mediocre. És dir, Barcelona...
Diagonal, jo, Madrid sempre estan més fosca.
Jo, no. Diagonal sense llums. Rambla Catalunya,
jo
fosca.
Et diré una cosa. Surto de Barcelona amb l'AVE per Sants. Arribo a Madrid a Totxa. Torno de Totxa o torno de Toledo i torno a Barcelona. La veig, aquesta Barcelona està perdent una mica de força.
Trista.
Barcelona tiene poder. Barcelona tiene, Peret, menos poder. Vull dir, aquesta és una realitat. I la veig una ciutat més mediocre. I això em preocupa una mica, perquè si tinguéssim l'Agència Europea del Medicament, torno un altre cop, que ja sé que ho he dit, que em diré,
però no
tindríem aquesta mediocritat. Vull dir que, en definitiva, jo el que vull és tenir primer outstanding, perquè aquest outstanding em comporta...
I què cal fer per perdre aquesta mediocritat?
Obre, tenir un ajuntament que vagi bé, un ajuntament que tiri i que, a més, tingui unes ànsies, diguem, d'estar bé. I jo crec que ja ens estan fent senyals aquest dinar tan meravellós i aquesta estona tan meravellosa s'està exhaurint.
S'ha acabat.
Però vostè és un futbolero de pro, no se'n pot anar sense opinar que el River Boca es jugui amb el Santiago Bernabéu.
Hombre, la pregunta meva és si los lavabos están ya acabados, perquè la final de la Copa del Rei no es va poder jugar perquè los lavabos no estaven acabados.
Florentino.
I per què no jugar-la a Cornellà el Prat? Aquesta és la pregunta. Boca, River, Cornellà el Prat.
L'altre dia li preguntaré si l'Espanyol va fer bé de deixar Sarrià, però això ja seria per un altre prou i un altre debat.
Queda pendent el tema. Bueno,
en parlarem un altre dia.
No tenia solució.
No,
moltes gràcies de tot cor. Abrazos virtuals i entusiasmes raudales.
Grande José María Garay de Líbana. Gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres i també gràcies, com no, al Salvador Guillermo, Maria Jesús Callizares, Juan Carlos Valero i el Joan Maria Claveguera. Tornem dissabte que ve, que de la Copa Catalunya Andorra, que vagi bé, bon cap de setmana.